manera, eh?
Bueno, perquè aquest el faig jo.
Ah, esclar.
És la diferència entre anar de convidat o que el facis. Si el fas...
L'Ardiol s'escolta i tot.
Si el fas, si el fas, segueix. Però si vas de convidat, perilla.
Perilla.
Per exemple, la temporada passada, doncs, algun programa que em van convidar aquí a la casa va perillar.
Què dius ara?
Per exemple?
Ah, sí?
Quin programa et van convidar?
Doncs mira, el Tu diràs va perillar.
Oh, què dius ara?
Es, vaig anar a parlar del Barça.
Ah,
escolta.
Sí? Ah, sí, sí.
Perigé una mica més i se'n va a buscar musclos.
Sí, allà,
a l'Ebre. Per què? Perquè em va convidar.
Pobre fill.
No se'm pot convidar. Ets gafe, doncs, llavors, ets gafe.
No ho recomano.
No ho recomanes. Doncs mira, trucaré al Pepe Colubi i li diré que escolta, que no...
Per això no m'han tornat a trucar?
No, és que no
has
tornat.
Van estar a punt que els hi tanquessin el programa.
Però potser dóna sort i tot. Mira, escolta, a mi m'agrada el Coronas quan obre el programa i dedica el programa.
Això sí,
no m'agrada.
És meravellós.
Jo crec que té tota la raó del món, amb el document que et porto, jo crec que té tota la raó del món. I de què parla? Doncs això, escolteu.
Hoy vamos a hablar del patrimonio de la humanidad, pero no se me ha olvidado dedicárselo a un gremio. Quiero dedicar este programa a unas personas a las que admiro muchísimo, que me han hecho pasar unos ratos chupis. Y me refiero a los feriantes. A los feriantes. Esas personas que han animado fiestas de barrio, de pueblos, de ciudades, a los que vas y a lo mejor te estás gastando 25 pavinis en conseguir un peluche y ellos están impasibles, no sonríen, están putos. Metes a un sobrino en el tren de la bruja y el sobrino llora y tú lo metes para echarte una cerveza y ellos están impasibles, no sonríen. Sois unos putos profesionales, feriantes, va por vosotros.
Ole. No em digues que no té raó aquest Corona.
És cert, veus els pares, els fills, a la tòmbola, aquell neguit, a veure si els toca llest.
Sí, sí.
El 14, el 24, 24, 24, 34, cuidado, atención, ahí, ¿alguien tiene el sobre? A ver, 24, vale, ¿qué quieres? La chochona, el escalestre que no funciona, o las gominolas a la una, vale, continuamos...
És veritat, és igual com puges, depèn de quins...
Quan compres fitxes, també és un disgust.
Igual, igual.
Quan vas al parc d'atraccions...
Doni'm tres fitxes per la nena. I ja veus el tio que...
Sí.
Si en venen menys...
És un món aquest, eh? El dels feriants. És un món que hauríem de tractar un dia. Perquè sí que és veritat que alguna vegada s'he pujat a PortAventura, que puges al Dragon Khan, i surts allà, i sí que és veritat que les noies miren amb bona cara, però ja, com han vist 50.000 passar per allà, i amb la cara desencaixada...
És diferent, eh? El treballador o treballadora que està en els parcs temàtics, quan ells estan apretant el botó, aquí sí que veus que és un treball que il·lusiona. Els veus il·lusionats.
Bueno, prou, pues a veure si encara ens caurà alguna campanya aquí. Què? Anem a l'Opinacat.
No
saps mai, Toni.
No em dit res.
He dit que és un treball
que il·lusiona.
Que els il·lusiona.
Està dient que il·lusiona.
Mira, me'n recordaré tota la vida d'aquell moment. Estàvem parlant de...
Com quan et venen a mirar, a veure si t'han fixat bé la barra.
Ah, sí.
Ah, sí?
Que sempre...
Sí, sí.
Fa molta il·lusió, això.
El que els agrada més és si la panxa...
Això vol dir que has pujat en algun...
Sí, amb la panxa, i aleshores t'apreten fins que et surt el, què diria jo, el fetge per la boca.
Sí.
I vale, ara ja puedes... Adelante. I fas tot el viatge amb el fetge i el cor per la boca fins que, bueno, et tornen a rescatar i els òrgans tornen a lloc.
I després surts i tens... Voleu passar aquí a la foto? Voleu veure-us? I a la foto, que són 25 euros.
I la foto és un esforcismo.
Sí, sí.
Bé, doncs aquí l'Il·lustres Ignorantes, mireu-vos el programa perquè està de conya. El capellà ahir a l'Opinacat va tenir problemes, Toni.
Ai. Vaja.
No li va funcionar la centraleta de telèfons i què va agafar? Va agafar un telèfon que té ell d'allà a mà, tipus com el que faig jo a vegades, que agafo el telèfon i fa la trucada perquè s'escolti. Doncs el mateix, fa el mateix i es posa el telèfon al costat del micro.
Sí.
I des d'aquí entren les trucades, perquè és això, sobreviure o tancar el programa.
Però va tenir les seves eines.
Escolta, la solució
però sense trucades ell no pot fer el programa.
No, exacte. Doncs solució, doncs agafa el telèfon, que a més el telèfon és del convent.
A ver, chicos, no funciona el telèfon, ¿no? Explicarme, por favor. No funciona.
Bueno, pues venga, hacemos las preguntas.
Sí, tenemos las líneas operativas, pero ¿quién redirecciona las llamadas? Parece que tienen un problema interno. Ustedes ahora van a llamar a este teléfono y entrarán por aquí. Apuntar este teléfono, 662-071-028. Me faltaría solo saber cómo lo tengo que poner. ¿Ves? Ya están llamando.
El móvil seu está donando.
Vamos a hacer una prueba, ¿eh? A ver, vamos a ver. ver, ¿cómo es esto? Así, así. Hola, ¿qué tal?
Sí, hola, buena tarda.
Ah, me alegro. ¿Se escucha bien?
Sí, sí, perfecta. Se escucha perfecta.
Pero sin ser, sin más.
Perfecto, pues ya tenemos la solución. No hay teléfono. El presentador se lo trae del convento. Este es el teléfono que tengo en el convento. O sea, que van a hablar ustedes a través del teléfono del convento. Rocco, esto me lo sacas mañana en RACU, por favor, para hacerme promoción. ¿Cómo se llama?
Aquest se la sap totes.
Aquest home se la sap totes.
Sí, però t'ho has picat.
Aquest home se la sap totes.
No, però molt bé, perquè és solució pràctica.
Home.
Bueno, se la saps totes. Ai, 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 cap allà, para, que te la sap
bueno,
totes.
Escolta,
escolta'm, molt ràpidament.
Sí, tu és ja que hem d'acabar.
No, m'ha cridat l'atenció l'Alfons Arús perquè ja està començant a pensar en la jubilació.
Què me diu?
Bueno, és que quina edat té el... Clar, és que aquí... Ara mirarà les de les generacions que van una mica per sobre la nostra.
Però com pensa...
Jo, mira, ahir
va... 61 anys.
Ahir va venir l'Elisenda Roca, que va venir amb l'OM.
Sí, me la vaig trobar baix.
Clar, diu 60. I van fer... Ei, em sembla que va ser dilluns.
Sí, dilluns me la vaig trobar baix.
I clar, va venir acompanyada de gent que n'ha fet 60.
Amb un pet. Va venir amb un pet.
Com?
Com?
Amb un pet.
Ah, amb el Joan Reig, amb el dels pets.
Què diu aquest home?
Amb el dels pets.
Sí, amb aquest
va noi. Va venir amb el Joan Reig, va venir amb el Queco Novell.
Sí.
60,
que també en té 60.
Sí, esclar.
Maripau Huguet, també.
60 té Maripau?
O sigui que, clar, aquí hi ha una avançada que...
La Maripau no sembla que tingui 60, eh?
No. Sembla que tingui 40.
Per això.
Hasta menos.
Per això.
Jo... Camí dels 60. I si puc, quan arribi als 60...
Amb 60 et vols jubilar?
Si pot ser ara, també.
Doncs ell ja està començant a pensar.
A l'Alfons ja.
Ja també. Comença a pensar...
En té 61 i el maig en fa 62.
Doncs imagina't.
Va, doncs, però ja, però clar, la dona li mirava amb una cara, ja et vols jubilar?
Bé, l'Angí...
Però... Aquí cuando me jubile, que será dentro de poco, a mí no me llaméis jubileta, ¿eh? Jubileta...
Ay, sí, te hace la joven.
No, a ver, no. Joven. Jubileta.
Pero tendrás que buscarte... ¿Cómo quieres que se te llame?
No lo sé, pero jubileta no.
Jubileta es horrible, horrible.
Tendrás que buscar una afición por eso, pues no te vas a aburrir.
No, claro, no tengo ninguna afición, Benítez.
No, pero...
Ninguna.
Yo sé que lees.
Yo me levanto por la mañana y digo, ¿qué sé hacer? Nada.
Mira la obra.
Mira, te llamaré mucho jubileta.
No, hombre, te comprarás un estuche para pintar.
Sí, claro.
Eso es.
De bricolaje.
Y acabaré tocando la guitarra. No te jodes.
Cuando empiezas a pintar, te avisaremos de que algo...
Claro. Sí. Oye, ¿os podéis meter en vuestras vidas y dejadme a mí tranquilo, en mi hamaca, en Benidorm?
Te apuntarás a un gimnasio, porque vas a hacer un poco de...
Mi padre, cuando se jubiló, empezó a coleccionar canarios.
Me parece estupendo. Hablaré con él.
No le queda ni uno. Lo digo porque...
Están todos muertos, sí.
Això, el que vigili una mica, el senyor Rus...
Per què ha de vigilar?
No, perquè a vegades quan et jubiles, com que vas amb una velocitat, aquella frenada en sec, n'hi ha molts que s'hi queden.
Sí.
Pots
el
baixón, i et moren,
no saps què fer, i dius ara que...
Dos mesos o tres i mors.
Sí, que és cert que no seria la primera vegada que m'expliquen històries de gent que arriba a la jubilació, que és el seu moment...
I peten.
I noi...
Sí, sí.
Jo per això segueixo buscant pisos i segueixo...
No, clar, no fos cas.
Sí, poca broma, com et pots jubilar amb unes audiències, mira Catalunya, l'Aruceros és el més vist a Catalunya amb un 18,9.
Déu-n'hi-do,
18,9. Els matins de TV3 fa un
8,9.
Ell fa un
18,9. Que vol que m'hi fixi, ja ho estic escoltant.
El Espejo Público 7,4.
Menys encara.
Que noi, que pesadet.
I Anna Rosa, en aquell moment, clar, és el còmput final del programa, és la mitja, fa un 15,3, però perquè dura fins als dos quarts d'una.
Però aquella hora què?
Però aquella hora, el líder a Catalunya és el Fons Arús,
Fixa't, Arús,
Sí, sí.
És a dir... Això és com un tren. Moment que es para el tren...
Què?
Cap al clot.
I és una macedònia de vídeos, d'un darrere de l'altre, el gambazo, el rànquing de los tuercos...
Sí, sí, ja ho he posat més d'una vegada d'exemple aquí al programa, que dale que te pego amb els convidats i portem convidats. Si l'Arús no em porta ni un de convidats.
Ni un, no volia.
I aquí la
família
amb els convidats.
No volia, perquè...
Passa, clar, jo entenc.
A mi m'ho explicava.
Diu, bueno, llavors què fem?
A mi m'ho explicava, diu, li baixa l'audiència. Els convidats li baixa l'audiència i les actuacions li baixa l'audiència.
Els he dit per activa i per passiva part de l'equip. I dale, venga més convidats. I ja convidats.
No.
Escolta, que d'aquí arriben fins a Montjuïc. Mira quina cara posa la Caila. Un disgust. Un disgust.
Apa, fins demà. Adéu.
RAC 1.
Han pujat molt les factures d'energia del teu local?
Ara, amb els ajuts locals amb energia, pots rebre fins a 3.000 euros per millorar l'eficiència energètica del teu negoci. Demana l'ajut a barcelonaactiva.cat/localsambenergia i comença a estalviar. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967-0170 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre Keep Fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Basic Fit. Go for it!
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí, todo català. Hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, traiem del congelador, el posem al microones, 10 segons, i descongelem a Dani Arbós. Dani,
descongelat estic.
Ha estat hivernant durant tota aquesta estona. Què tal?
Estic superatent, escoltant aquí tot el que dieu a l'antena. Moltes coses.
Nosaltres aprenem de tu.
No, home, jo també aprenc molt, molt. Potser a vegades massa, potser hi ha coses que no voldria aprendre. Bé, recordem que fa 100 anys Einstein arribava a l'estació de França amb la seva dona, que ningú els van a rebre, senyor Marcelí,
sí,
perquè...
Van equivocar d'hora.
No va poder avisar ni res, va ser un desastre.
Perdona, hi ha un oient, el primer oient que em dona la raó, Segons quin convidat, aprofito per canviar de programa,
Perquè porteu massa enyordos.
Aviso ja de cara a futures celebracions del programa.
Cada any dius, l'any que ve...
L'any que ve no sé pas.
Però si tu amb algunes entrevistes gaudeixes, però a tope, que et veig jo.
Sí, sí, la típica acció, la defensora...
Et veig jo, amb algunes, no et dic amb totes.
Vale, endavant.
Vinga. Doncs, recordem això, Einstein estava per Barcelona i per Catalunya i avui es preguntàvem, fèiem un enigma relacionat amb aquesta visita, que és que ens va visitar, doncs ella estava treballant en un aparell que va patentar el 1926 i us demanàvem què era i us donàvem quatre opcions.
Però n'hi havia una que ja en la...
Sí, l'abuelo,
Bocamoll,
que era la darrera.
La parell de raig exportàtil que la va inventar, tal com en el seu dia ens vas preguntar, en Marie Curie.
Marie Curie, efectivament, a la Primera Guerra Mundial. Per tant, aquesta estava
descartada.
Les altres opcions eren A, un refrigerador, B, un calefactor, C, un assecador de cabells. I la resposta correcta és...
Perdona, que si pares, si fas una reflexió, dius... A veure, Einstein, què pot haver inventat? Un calefactor? Tu el veus a Einstein inventant un calefactor? Una cosa ridícula?
No.
Per què no?
Tu el veus... Per què no? Què tenia Einstein? Fred als peus i es va inventar el calefactor? No. Què va inventar? Un assecador de cabells pels seus cabells?
No.
Li feien falta, eh?
No. Per lògica, ha d'haver inventat el refrigerador.
Sí. Un invent
universal.
No, per què?
És o no?
Bé, doncs, Toni,
perquè,
tens raó.
Perquè és l'únic... Perquè, cony, és Einstein...
Tens raó, que va inventar...
No és vostè.
Un tipus és de refrigerador.
Einstein té idees genials. No, no, un calefactor no és una idea genial.
Com que no?
Home, sí.
I l'assecador de cabells és una idea genial.
El calefactor ja estava inventat.
Idea genial, un assecador de cabells?
Sí, és molt pràctic. Vull dir, quanta gent té un assecador de cabells a casa?
Bueno, si vols fer rica les elèctriques, és practiquíssim, perquè us hi esteu 6 hores amb l'assecador de cabells.
Jo dic que les dones, a veure, els homes potser perquè teniu el cabell curt, però les dones...
Jo no el faig servir mai, el assecador de cabells.
Clar, perquè els tens curts, però quan tens un cabell...
que el feia servir per
els pubis.
No ho explicaré. Però per res més.
Bé, doncs Einstein sí que va inventar un tipus de refrigerador perquè, curiosament,
Què? Curiosament,
va,
què?
Doncs que va haver una notícia d'una família que s'havia enverinat amb les emissions de diòxid de sofre d'un refrigerador de l'època i va buscar un altre sistema que fos més segur i ell va inventar un refrigerador que funcionava amb alcohol gasós, però que no es va arribar, el va patentar, però no es va arribar a fabricar perquè després ja en van altres inventors en van desenvolupar de millors. Digui.
És que el sofre refreda. Si tu mai estàs allò que tens allò, una ampolla de vi o aigua i vols fresqueta, agafes un cubell d'aigua i poses una mica de sofre i poses...
Sofre que tothom té a casa, el menjador, el típic sofre que...
Vostè, perdoni, vostè el que hauria de defensar, perquè a vegades se li va una mica la pinça, vostè hauria de defensar la barra de gel, que és la que s'estilava als anys 30 aquí a Catalunya.
I
que
venia... els pous de glaç. Sí, a tot arreu hi havia pous de glaç i anaven a buscar el gel allà.
Home, o anaven a la bodega, com el meu pare, que anava, li deien a casa, vés a buscar gel, i compraven una barra de gel per tenir a nevera.
Ara vaig a lo barato.
El sofre.
El sofre era més barato que el gel.
Ja, però jo li dic que en aquella època la nevera era aquesta.
Sí.
La nevera i era una vena d'aquelles de ferro, de fusta per fora, i feia ferro colat a dins, i ho posaves allà dins.
Sí, és el que he dit jo, sí.
A gogó. Aquí a Collserola hi ha un megapou de gales, si mai aneu d'excursió, que sou dels voltants de Barcelona.
Plena de porcs anglès, ple.
Bé, doncs sí, va inventar una mena de ració de refrigerador que funcionava amb alcohol gasós, però que no es va arribar a fabricar perquè els avenços tecnològics de l'època ja van deixar. Doncs ja està, doncs un refrigerador, l'opció correcta era la A.
Molt bé, doncs avui hem rebut 656 mails, 656.
Què t'agafes, el braç perquè no caigui?
No, estic així còmode.
Ah, va, molt bé. Pues quina comoditat, realment. Sembla que estiguis fent pilates al programa. Endavant.
Mira, no estaria malament.
I aquests 588.
Aviam si s'ha dislocat l'ombro.
A veure una cosa.
Sí, perquè sembla que tinguis que estigui a punt de caure el braç.
S'ha dislocat l'ombro.
I ell és comodíssim.
No, a veure, jo tinc... A veure, perquè els oients ho sàpiguen.
No sé com no poses la cama per sobre el coll.
Tinc el braç. O sigui, tinc la mà recolzada seient però i estiro el braç i l'altre me'l poso
comodíssim
a sobre del
penja el braç, colze. Et penja el braç com el Putin, que té un braç així com que li penja.
Sí.
Això serveix... Mira l'esquena que recta la tinc.
I tens el mateix caràcter que el Putin? Marta Putinova.
Va, hem dit 656 mails i d'aquests 588 són correctes. Senyor Marcelí, un número de les 588, sisplau.
El 102.
102.
No cal que corris perquè...
No, doncs ara m'ha dit un número baix i ara...
Bé, demà parlarem d'un dels sopars que li van oferir en el seu honor a Einstein, un dels sopars que va ser peculiar.
Sopars va anar a un forn de pa d'aquí del port i va demanar una barra de qual i van dir no en tenim, només tenim pa rodó.
Vinga, va, que ja tenim guanyador.
Les cròniques no ho han recollit, això.
Era
una anècdota molt divertida i va venir amb un pa rodó.
El guanyador d'avui és Tomàs... Marcos Angelats, diu opció A en l'assumpte del mail, i a dins posa el refri. Bona tarda.
Mira, ja, amb l'email canvia, amb el, saps? És per mirar, per fotre-li la tassa pel cap.
Però escolta, l'ha endevinat, ella ha posat sí, bueno, A a l'assumpte del mail.
Molt sobrat, eh? Molt,
dins,
una actitud, una actitud molt, saps? Poc participativa. Mira, doncs no
sabria... El refrigerador.
Para, no s'hauria de donar per bo?
Ha posat A a l'assumpte.
No s'hauria de donar per bo a l'haver posat refri. Perquè, clar, què vol dir refri?
El refrigerador.
Bueno, o pot ser el...
No, de les opcions que hi havia és...
El reflex.
No, el refri no és el reflex, és el refrigerador.
Bueno, a casa meva li
diem... I no pateixis, Tomàs, que el premi el tens.
A casa meva li diem refli. Porta el refli.
Com?
Tota la vida, a casa, en lloc de refli, li han dit refli. Per tant, no és correcte. Però
sí que és correcte, Tomàs. Tu no pateixis, que ara t'envio el mail per explicar-te com has de recollir el premi. Felicitats, Tomàs!
S'ho fa sola, ella s'ho fa sola i li munta la festa i vinga, porta-li unes purpurines i uns confetis, Tomàs.
A mi no me felicita, no?
No.
Què tal, Míriam?
Bé, aquí hem rebut molt a la redacció.
Amb què? A veure.
A primera hora.
Quan?
Els coloms.
Ah, és que és boníssim, eh?
Molt bo.
Tens coloms refredats.
Però es treballa amb aquest programa? Només
no, només...
Treballem
només,
molt, només, però també ens ho passem
només
bé.
Només jo i Haaland. Només ara estan esperant que els hi portin bunyols. Aquesta sí. L'Àfrica, tot el dia trucant a Forns de Pa que li portin bunyols.
Treballar, halar i riure.
Bueno, és que clar.
Diu que no vol sucre, que fa règim, però diu, ara necessito sucre.
I ell diu que van a sopar patates fregides.
Si li donem més sucre a l'Àfrica, si li donem més sucre a l'Àfrica Pallero, acabarà amb tots, eh?
Per què? Com?
Ja, o sigui, si donem més sucre, més activitat cerebral, acabarà d'idees, acabarà amb tots durant 6 anys, eh? O sigui,
posarà,
explotarà.
7 o 8 convidats per hora.
Sí, sí,
va,
sí.
Que avui l'has comprat tot.
I uns trapecis i uns d'això, vull dir que... Bueno,
va.
El Serra que ja està fent... Què?
Tremant.
Ah, que te'n vas amb el... Mira que content. Explica-ho als oients, que te'n vas amb un vi del mandamaset, no?
Sí, home, un lot de masets, perquè em vaig guanyar flamantment la quina o el quinto de Nadal. I avui m'enduc el...
Bravo,
el lot, a la vostra salut i a la...
I gràcies al senyor Buigas, que va fer un quinto magnífic. Magnífic.
No, home, sí, doncs gràcies a ell. I els números que no va cantar i estaven per sobre la taula.
No, realment...
El 20 i el 30, que els va posar al tablero sense haver-los cantat.
Tenia una proposta per anar a treballar al Bingo Urgell i, evidentment, li van retirar ipso facto. Bueno, a veure, Míriam, posem-nos una mica sèries, perquè hem de parlar de la guerra d'Ucraïna amb Rússia, tot i que ens afecta a tots. Putin s'acosta a la Xina, compta amb això, mentre es dona un bany de masses en el primer aniversari de la guerra a Ucraïna.
Així ha sonat l'estadi Luzhniki de Moscou aquest migdia, en l'acte per celebrar el Dia de Defensor de la Pàtria. 200.000 persones que hi havia...
És com veure a Hitler, eh? Avui he vist Putin i pensava, aquelles imatges quan veus els estadis plens que sortia el dictador Adolf Hitler.
Tothom esverat,
tothom...
Molta bandera...
Allò que se'n diu cridant, onejant banderes... Cridant el líder, doncs ha estat la rèplica, però amb Putin.
Sí, sí, molta iconografia russa, els colors de Rússia, les banderes, tot... ell no se sabia si aniria a l'acte, finalment ha aparegut i se l'ha rebut com un autèntic heroi a través d'una passarel·la amb un...
Semblava Robbie Williams sortint a l'estadi a punt de cantar.
I el president rus que ha recordat així els soldats que lluiten ara mateix sobre el terreny.
Avui, en el marc de l'operació militar especial, estem reunits aquí en un esdeveniment de celebració. Els responsables militars ens informen que hi ha combats molt durs a les nostres terres, als nostres territoris històrics. Estem molt orgullosos dels nostres soldats i proposo que els honorem amb una salutació de tres urres.
Трижды ура!
Què res millor que cridar als teus morts urra.
Urra.
S'ho ha estat rumiant, eh? Perquè cridar urra als teus morts...
Noi.
I com dèiem, abans d'aquest acte, Putin ha rebut un emissari del govern xinès que li ha portat, segons han explicat, una proposta d'acord de pau amb Ucraïna, però no en sabem més detalls que aquest titular. I ha anunciat que el president xinès Xi Jinping visitarà aviat Moscou per reunir-se cara a cara.
Escolta, perdoneu un segon.
Ja sabem no para d'interrompre des de les 3, no. Jo no ve d'un segon ni de 4.
És un segon només. I sabeu que aquest no era el Putin, això ho sabeu, no? Aquest no era el Putin.
Com era, que no era el Putin?
No, aquest era el triple del doble del Putin.
Com?
El Putin. El Putin no és el Putin. El Putin
té un doble.
No, té un triple ara ja. El triple, no, el triple del doble. Perquè el Putin autèntic és mort de fa setmanes. Putin, el Putin primer, Putin primer. Mm. Ja posen números.
Com ho sap, això?
Això ja això
el Putin és com allò del gos que vam explicar, del... Com es deia aquell gos?
El Gunter? Milionari, sí.
Gunter.
Que hi havia el Gunter quart, Gunter cinc... Sí. Per tant, igual, Putin tercer,
sí.
Ja ha traspassat.
Putin 1, ja no hi és. Putin 2, que és el doble, també el van pelar. Després hi havia el doble del doble... que era el Putin 3, aquest buscalià. I aquest que ha sortit ahir...
Aquest
sortir,
qui és?
Aquest és el triple del doble.
No, aleshores és el doble del triple.
El doble del triple.
No?
No, el triple del Mira. Doble. No, no.
No.
No. El triple... No, perdona.
El doble no del triple, no triple del doble.
No, perquè el doble del doble és un. I després ve el triple del doble.
No, però vostè ha dit que el triple era el doble del doble.
No, sí, doble del doble no és el triple. El triple del doble és el que és...
Bueno, és el doble, és igual. El triple del doble, va.
Perdoneu, ahir no el vau veure, ahir i avui, no l'heu vist estrany de cara?
Ara li vaig dir una cosa. Tots aquests que especulen amb la salut de Vladimir Putin, que fins i tot els serveis secrets ucranians van apuntar que...
Perdoneu, que tenia càncer.
Que estava molt malalt i que li quedaven setmanes...
Perdoneu un segon. Aquest senyor...
Tenen palla a l'ull, eh?
Però no, perdoneu un segon, no l'heu vist estrany? De cara és estrany, el cabell esclarissat, perdona.
No.
Té una línia esclarissada del mig i dels costats, a dreta i esquerra, negre com la sutja.
Bueno, perquè es deu tenyir.
I després té la corbata torta que tu... Quan has vist mai Putin amb la corbata torta? Mai. Perquè és un home sempre allò d'una elegància...
Miri, el Bundó va anar, el Xavi Bundó, a la gala del Mundo Deportivo, 75 aniversari, anava amb la corbata torta... I ningú li va dir res, ni va passar res, ni volia dir res.
Per això es van inventar les conclusions. Les agulles de corbata es van inventar.
Bueno, jo li dic que el Bundó portava la corbata a torta i no va passar res.
I ahir, el discurs que va fer de l'Estat de la Nació de Rússia, el discurs d'ahir, cada dos per tres estava escurant la gola.
No, t'hauria d'estar
escurant.
T'hauria d'estar
escurant.
No. Cada dos per tres s'escurava la gola perquè eren els nervis del triple del doble.
Более 91%, 91,3%. А теперь, повторю, с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил. Что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества. Верных традициям русских оружейников. Сделать все для победы. Так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство.
Тома!
Сосека ла вео.
Но параба на скуп.
Но нигде ничего не добился и не добьется.
Тома,
но... Però ha agafat doble, eh?
Sí, exacte. No era ell, era el triple del doble.
Com el Pàmies que va agafar entre la tos, que li va agafar aquella tos al directe aquell dia que va fer allò...
Avui he de dir que portava un Kleenex a la mà mentre feia el discurs. Sí. Tenia un micro aquí i un Kleenex a la mà.
I els russos aplaudien al final de cada estossec perquè ho saben que no és ell. Els russos hi diuen... A mi m'han explicat que al Kremlin hi ha... Com a vino...
A veure què dirà ara.
Putin.
Vino 30 punts.
Per allà. S'està ell. A veure, senyor Marcelí...
Com el John Malkovich, qui en conoce John Malkovich?
No, sí.
Aquella pel·lícula que hi havia Malkovich per tot arreu.
Diu que...
Li ha agafat ara una risitis que no podrà continuar.
Que té els dobles allà pululant pel Kremlin.
Què li ha passat?
Hi ha 25
putins.
Tots amb una taula llarga. Com una classe tot de putins.
El senyor Marcelí...
No s'ha imaginat allà al Kremlin 30 putins per allà.
Amb aquella taula llarga.
Tots iguals.
Amb aquella taula llarga que reuneix.
Tots iguals. Corrents amunt i avall per
corrents?
Les escales.
Però on van?
Perquè allò és la ruleta russa. Allà fan, com és lògic, fan la ruleta russa. A veure qui surt. Com que els van pelant, és a veure qui surt el d'allò.
I tots corren.
I tots corren.
Per no sortir.
Per no sortir, escapant-se.
Ah, vol dir que quan criden el Putin 74...
Putin! I clar, tots haurien de venir tots en tropel. I no, no, es veu que s'escapa pel Kremlin, per aquelles torres.
Sí, no, no, per la cornisa aquella, que allò és incòmode allà dalt.
Doncs corren! 20 o 30 Putins. Amunt i avall, es diu que és terrible. És terrible, no us hi vulgueu trobar.
No, no, no ens hi, no ens hi trobarem. Bueno, mentrestant, el govern espanyol, atenció, perquè ha detallat que Ucraïna estigui tan tranquil·la, perquè, atenció, els reforços que envia Espanya a Ucraïna. Ara.
Sí, avui ha detallat quants tancs enviaran i són 6 Leopards.
Fixa't, Toni.
Bueno, més val 6 que...
Que cap.
Que cap.
Són 6 que els enviaran d'aquí un mes... perquè els estan reparant. Mm. Un grup de soldats ucraïnesos...
Quina merda de cap els
A més, estan ja formant un grup de soldats ucraïnesos perquè els sàpiguen pilotar.
I arreglar.
Sí. Aquests carros de combat que formen part, recordem, de l'Aliança Europea per reforçar l'exèrcit ucraïnès, i ho ha explicat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Estamos reparando en este momento 6 vehículos Leopard, 6 que en este momento están siendo objeto de la reparación para ponerlos al día porque eran necesarios, con la posibilidad de que si fuera necesario más y nuestros aliados nos lo pidieran, pudiera incrementarse ese número.
El millor és que no hagués ni començat, perquè fer una roda de premsa com a ministre per dir que envies 6 carros de combat que els estan reparant, realment, per dir això, millor no explicar-ho.
No ha concretat gaire més, tampoc ni quan armament s'ha enviat a Ucraïna durant aquest any. Sí que han dit que s'han enviat 54 carregaments a Ucraïna en un any. No concreta de què. D'aquests 42 han estat amb avió i 12 per via terrestre o marítim.
A veure, saludem a la ministra perquè no n'hem tingut prou, que ens ha demanat comparèixer també al versió RAC1, com d'altres ministres. Senyora Margarita Robles, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Concrétenos este envío de estos 6 Leopards, estos 6 tanques que se están reparando.
Bueno, sí, estoy muy satisfecha de comunicar que efectivamente mandaremos a Ucrania 6 carros de combate, como ya he comentado, los Leopard 2A4, que es un modelo muy interesante porque se puede mover libremente, hacen ruido cuando disparan, son fáciles de guardar, bueno, y lo más interesante es que se pueden agarrar muy bien con la mano, ¿eh?
¿Con la mano?
Con la mano.
Que se llevan con la mano, quiere decir, señora ministra.
No, vamos a ver. Estamos hablando siempre de tanques de juguete. ¿Ah? De juguete, de unas dimensiones pequeñas.
Yeah.
Hablamos de una escala 1.43. Claro. ¿Qué se pensaba usted? No, a ver, hay que tener en cuenta también que son réplicas exactas.
Yeah. Y mandan estos 6 tanques que los están reparando, que son de juguete para las fuerzas ucranianas.
Unas réplicas completamente, rigurosamente exactas de nuestros Leopard 2A4. Y están hechos de material de máxima calidad. Eso se lo certifico yo. Gracias a la editorial Salvat, los ucranianos lo podrán conseguir en formato coleccionable cada domingo. ¿Cómo? Es un kiosco de confianza. Por solo, fíjese, solo 4,99 euros al mes.
Muy bien.
Si los envían por
pieza. A ver, señora ministra,
un
el
precio
tanque...
muy razonable y muy, muy goloso. Dígame. Goloso.
No, digo que lo envían por fascículos del tanque.
Eso es.
¿Y con el primero qué envían?
Con el primer fascículo, mire, la carcasa y el cañón del Leopard 2A4. Y además, cada ucraniano pues podrá ir a su kiosco o tienda de confianza. Yeah. Y mire, si Zelensky se queda contento, pues podrá conseguir también las réplicas de los blindados de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Toman los mandos de los tanques que marcaron las grandes batallas de la historia. El Panther alemán, el T-34 ruso. Fieles reproducciones que te harán sentir en primera línea de combate. combate. Una obra editorial única junto con la mejor guía de World of Tanks. Los mejores blindados del mundo en una colección extraordinaria. Suscríbete y recibe estos regalos exclusivos. La taza y la camiseta oficial. El libro Ardenas, la batalla. El tanque Sherman a escala 1.43 y el casco del ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Ya disponible en salvat.com.
No, això, bueno... Que gran sentir en primera línia de batalla, eh?
Sí, así es. Un chollazo, vamos, un chollo. Se han fijado, ¿eh? Con la taza y la camiseta oficial de regalo, ¿eh? No, vamos, el... una oferta que no podrás rechazar.
No, y además tengo la sensación que a los militares del ejército ucraniano que están en el frente les hará mucha ilusión el casco de militar de pues los claro. norteamericanos en Vietnam.
Señor... Claro, tener un regalo en estos días tan duros, claro. pues aquí sí. no le hace ilusión, sí. un juguete, ¿verdad? Todos somos niños, claro, al fin y al cabo.
Claro, el tanque dispara aquello que es...
No.
Arroz.
Disparar no dispara, ¿eh? Eso no.
Señora ministra, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Adiós.
Bé, deixem la ministra... Adiós, buenas tardes. Deixem la ministra Robles i anem amb qui va ser presidenta del Parlament de Catalunya.
Oh, sí.
Laura Borràs.
Quina vergonya, el judici o la ignomínia.
Doncs avui...
Els càrrecs de la Institució de les Lletres Catalanes, Míriam, explica'ns-ho, ja van avisar Laura Borràs que estava incomplint la llei per la manera de contractar el seu amic Isaías... Amic per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Traïdor espanyol.
Hem de dir que això ho han dit extreballadors de Borràs, no nosaltres. Avui el judici ha declarat doncs un testimoni que ha estat, hem de dir, bastant demolidor, qui va ser administradora de la institució, va veure clar des del principi que el projecte per renovar la pàgina web havia de passar per un concurs públic. Va. Diu que ella i altres companys ja van avisar Borràs, però que la líder de Junts va preferir seguir fent contractes menors. Assumpte Pagès Petit explica que...
Si no, és un nom inventat, home!
Pagès Petit. És un cognom.
Dos.
Existeix.
Pagès Petit, que és un nomito de jardí, que ha anat amb la lampareta, allà l'han pintada, com un nen de jardí.
Explicar que alguna cosa ja feia mala olor des del principi.
Nosaltres estàvem adjudicant contractes a empreses diverses, però totes aquestes tasques les feia sempre el senyor Herrero. I a mi em sorprenia, però li sorprenia a tota la gent de la Institució de les Lletres Catalanes. Això ho sabia tothom.
Fins i tot va demanar...
Tothom sorprès, estava. Això li sorprenia a tothom. Tothom estava sorprès, però ningú no deia res.
Home, ells diuen que van avisar-la diverses vegades, però que ella era doncs qui ordenava.
Ah, si a tu t'avisen i tu no fas cas, doncs, escolta... Ja.
També ha declarat un altre treballador, Roger Espar, a qui Borràs va enviar un àudio de WhatsApp on li recriminava que no l'hagués avisat que els Mossos havien anat a buscar informació a la institució.
Em va fer un àudio, en cert sentit, diguem-ne recriminatori, en el sentit de que no li havia dit res. Jo, en aquell moment, el que vaig fer, o sigui, el dia que van venir els Mossos, va ser comunicar-ho, que en aquell moment era el meu superior jeràrquic.
Mentira.
Un testimoni que ha volgut desacreditar la defensa de Borràs, recordant que aquest treballador estava investigat com a responsable de tot plegat i que després de portar aquest àudio a la fiscalia, doncs la fiscalia el va deixar fora de l'acusació.
Claro, claro, quina casualitat, no? Perdona que te digui, però aquesta emissora, entre lo de Laura Borràs, lo de la Laura Borràs, lo que esteu fent, i lo del senyor Negreira, esteu lluint. Però bé, sou pitjor que la COPE, que la 13 Televisió i que la mare que va parir el Nodo. Sou el Nodo, m'entens? Aquesta emissora feu veure que serviu bombons amb la bandajeta, com l'anunci. Feu veure que serviu bombons i en realitat serviu merda embolicada amb safata. M'entens el que te vull dir? Però merda ben rodona, amb la formeta de bombó. Tot de pas, no, que això és merda. M'entens? Només doneu veu als que ataquen a Catalunya. Ah, digue-ho, nena, digue-ho, que aquí tot el que expliqueu és el dictador de Florentino Pérez, de la central lechera i de la taverna maniàtica.
No m'ha trucat mai.
Ara parlem a la campanya contra Barcelona, a Florentino. Vamos a la campanya contra Barcelona, luego la campanya contra Laura Borràs i després a foder bien a los independentistas. Vinga a treure merda, però amb safateta, això sí, ben embolicadeta, ben d'allò. Tot contra el Barça i contra Catalunya.
Bueno, ara farem un parèntesi perquè Marc Serra... Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Després ens retrobem, Míriam Díaz. Hem de parlar d'objectes, alguns volant, d'altres no identificats.
Sí, i de gran mesura. És a dir, fins ara hem estat... diguem-ne, habituats a que són plats voladors petits, però hi ha una nova tendència a l'aparició de grans naus, el que es coneix de manera clàssica com nave nodriza, naus de bastiment en català, que estan sobrevolant fins i tot el cel espanyol.
Sí, ja ho conec.
Versió RAC 1.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina. Si ho busques, ho
tenim. Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. Al millor preu. A data 20 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la tauleta en la pell i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara. Doncs això, que amb aquesta promo de Carib i Illes donaràs una bona llauna perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les botes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Quan rasques un rasca mega milionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tres minuts, arribarem a 3:45 de la tarda. Com dèiem, és innegable que els amants de l'ufologia i les teories de la conspiració, com Sebastià d'Arbós, estan vivint la seva particular edat d'or. I és que, recordem, els Estats Units especulen, o van estar especulant, sobre si els globus espia eren extraterrestres. Finalment van dir que no, però tampoc ens han acabat d'explicar què eren. Avui ha aparegut una misteriosa esfera metàl·lica en una platja al Japó i s'ha fet viral un vídeo d'un home que assegura venir del futur i que afirma que el mes de març viurem una invasió extraterrestre. De tot això i d'altres qüestions en parlarem amb el Marc Serra, amb un convidat, com sempre, especial.
La comunitat d'ufòlegs aquests dies està mantenint un intens debat sobre avistaments d'ovnis, però amb una característica particular. No serien els clàssics petits plats voladors, sinó que estem parlant de naus de grans dimensions, el que coneixem com a naves nodriza, que en català se'n diuen naus d'abastiment. L'exemple gràfic, perquè ho tinguem al cap, que posen aquests investigadors, serien les naus que ens venen al cap quan pensem en la Guerra dels Mons o Independence Day. Recordeu aquell final d'Independence Day amb aquella nau tan enorme. I tot plegat lliga amb una història apassionant, la que va relatar fa unes setmanes un pilot comercial amb més de 40 anys d'experiència, que afirma haver-se trobat amb una nau descomunal, i descomunal és dir poc, perquè són 40 quilòmetres de diàmetre, 40 quilòmetres de diàmetre. I, a més, aquest testimoni, els experts diuen que té tota la credibilitat. De tot plegat en parlem amb una persona que ha pogut parlar amb aquest pilot i que és un autèntic expert en la matèria. És el periodista, escriptor i investigador Josep Guijarros. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Avui publiques un article que porta per títol "Es multipliquen els avistaments de naus nodriza o naus d'abastiment". Què està passant?
Doncs està passant això, que arreu del món s'està detectant fenomenologia que podem qualificar d'ufològica, que té a veure amb naus, o almenys aquesta és la seva aparença, d'extraordinàries dimensions. I el cas que referiu, que sí, va ser protagonitzat per un pilot ja jubilat, d'Air Europa, Juan Reyes es diu, doncs és un exemple palmari, tot i que no recent, perquè va tenir lloc el 1997. Ell em va informar a la companyia, després d'aquell incident, que no només va veure ell, el va veure tota la tripulació del vol, i va incloure, en aquest cas, a uns tercers testimonis, com era un avió d'Iberia que anava amb un decalatge d'uns 10 minuts procedint en la mateixa ruta des de Toronto fins a Madrid, i quan estaven a uns 90 quilòmetres de les costes de Galícia van detectar un objecte enorme, circular, amb dues llums centrals que li recordava, i d'aquí l'estimació d'aquests 40 quilòmetres, a la illa de Gran Canària, a la mateixa alçada a la que estava ell procedint, que era prop de 39.000 metres.
Tu, Josep, has tingut l'oportunitat de parlar amb ell. Ara escoltarem, sí, aquests documents, perquè és una història realment espectacular. Tot va començar la matinada del 12 de març de l'any 97. Quina ruta feia aquest pilot? I sobretot, per què dieu que té tanta credibilitat?
Ell venia des de Nova York en un vol regular. És un, diguem-ne, aviador expert amb més de 26.000 hores de vol, que a més, tot i que s'ha jubilat dels vols, ell segueix sent tècnic d'accidents aeronàutics, és a dir, que és dels que va fer informes, examina les restes i treu conclusions. És a dir, és un home que coneix molt bé tant l'aspecte d'enginyeria com l'aspecte operatiu dels vols, i per tant és un home que està acostumat a passar núvols de tota mena. Ho dic perquè moltes vegades un pot tenir la sensació, i veient internet encara més, que algunes d'aquestes suposades naus d'abastiment són núvols amb, diguem-ne, formes capritxoses que el sol pot arribar a dibuixar. És el cas, per exemple, d'una que es va veure a Moscou el 2009 i que, bé, si busqueu a internet trobareu 50.000 imatges d'aquest fenomen, que era real, no és una cosa viral, però sí es va fer viral perquè va afectar moltíssima gent, i els meteoròlegs deien que no eren naus extraterrestres, sinó que era un efecte òptic al filtrar el núvol, doncs, els ratxos de sol. I això de vegades passa. Mm. Després hem de lluitar també abastament amb els bromistes que fan, gràcies als efectes digitals per ordinador, veritables obres mestres que ajuden a la confusió.
En aquest cas, això és el 12 de març, ell explica que en un moment del vol es va trobar amb un objecte molt gran, molt, molt gran. De fet, ell explica que estava fent un descans, una migdiada, sí, perquè els pilots han de descansar en aquests vols tan llargs, i que el seu company li va tocar la cama i li va dir: compte amb el que estem veient.
El objeto que nosotros vemos, delante, es un objeto redondo, grande, muy grande. Fue impresionante porque, nos asustó el tamaño que tenía. Y es de color, con dos focos en el centro, muy, muy iluminado con esos dos focos. Una luz muy fuerte, hasta el punto que te diría que la luz casi que nos alumbraba a la altura del avión, cuando ya lo sobrevolamos, ¿no?
Recordem, ara ho explicarà millor el Josep, que estem parlant d'un testimoni al que se li dona molta credibilitat per la seva trajectòria i per un fet que va passar després, perquè aquest avistament es va poder confirmar amb uns altres pilots. I aquest era el moment, correcte, on aquesta tripulació, i insisteixo, perquè això també ho he dit abans el Josep, no només ell, sinó la tripulació, van veure aquesta enorme nau.
Y entonces me tocan la pierna, todo muy alertado, además que él tiene una voz profunda, muy fuerte, y llamando también a las azafatas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Y miro así mi pantalla y veo que todavía prácticamente Vigo estaba, pues eso, como 60, 70 millas desde que nosotros prácticamente vemos, ¿no? Y digo, bueno, pero, tío, ¿qué pasa? Que aquí no hay sino agua. O sea, ¿qué quieres? No, pero mira, échate para adelante, mira esto. Y seguía con la insistencia de las azafatas, seguían llegando las azafatas todas, y todas ahí con una cara de admiración impresionante.
Clar, hi ha diversos elements que ens fan pensar en la credibilitat d'aquest testimoni, perquè no només ho veu ell, ho veu el seu company, també la tripulació, i hi ha una posterior confirmació, no, Josep?
Correcte. De fet, al començament d'aquest avistament el protagonitza un mallorquí, que és Tomeu Salvà, el copilot que desperta, en aquest cas, a Juan Reyes, i fa passar el passatge. Ja, i t'ho dic jo, que he viatjat molt en avió, no es parla d'una altra cosa. Les hosteses van entrant i sortint de la cabina, van mirant com evoluciona aquella història, i en comunicar el senyor Reyes la presència d'aquell artefacte al control de tràfic aeri, per si hi ha alguna captació radar, li comuniquen que no, que allò no es veu enlloc, que no està monitoritzat.
No es veu, però estem parlant d'una paella enorme de 40 quilòmetres de diàmetre.
Clar, i això ens faria sospitar. El que passa és que el Centre de Control de Tràfic Aeri de Madrid, que és el que comunica amb en Juan Reyes, no és un radar primari que detecta tot allò que vola, sinó un radar secundari que única i exclusivament capta aquelles senyals que són col·laboratives, és a dir, dona l'indicador del vol, dona l'alçada, dona els paràmetres de localització d'aquells avions que envien la baliza, no? Si no hi és, doncs ells no capten res. El que tenien que haver fet, i aquí és una història, diguem-ne, apòcrifa, perquè mesos més tard entraria en joc Pegaso, que és el radar de la defensa, que sí va captar objectes aquell vespre, però no en en la localització que establia en Juan Reyes. No és, en aquest cas, demandat al servei perquè detectin aquell objecte. El que sí fa el control és, sota responsabilitat de que pogués passar alguna cosa, que l'avió que venia darrere, que era l'Iberia 60U0, 6010, sí, comuniqués si veia el mateix. I aquell avió va tenir fins i tot l'autorització de poder fer un 360, és a dir, de sobrevolar, en aquest cas, aquell objecte, perquè tenia aquesta aparença, perquè semblava físic, i el sobrevola. El que passa és que a partir d'aquí venen les coses estranyes, i és que un cop a terra el senyor Reyes vol establir contacte amb el pilot d'aquest vol i se li denega. Se li denega igualment el fet de conèixer si hi ha o no investigació posterior. I tots els tràmits, diguem-ne, burocràtics que són habituals, doncs no segueixen un procediment normal, la qual cosa el fa sospitar de que potser doncs no hi havia un interès ni per part de la companyia ni en aquest cas de les autoritats aeronàutiques en investigar aquell incident que, insisteixo, va canviar la vida d'aquell home, perquè a partir d'aquell moment doncs es convertiria en un creient de totes aquestes coses.
Escoltem com el segon avió, el que anava al darrere de Juan Reyes, confirma també el mateix avistament.
Que solicita permiso, si no tiene nadie ya detrás, solicita permiso para bajar la velocidad, inclusive encima hacer un 360, una vuelta.
Es decir, tratar de circunvalar ese objeto que él mismo también estaba viendo, ¿no?
Correcto, sí, efectivamente, claro, ya él viene preparado, porque a él le coge ya con 10 minutos y ya viene preparado, ¿no? A las 4:30 de la mañana llama el Iberia y dice: Madrid, toda la información que te dio el Europa 118 es 100% correcto.
Per tant, un cas confirmat per dos tripulacions senceres. I el que apuntava el Josep, la història es complica. Aquest senyor, amb moltes experiències i amb moltes hores de vol, intenta fer informes sobre aquesta situació que va viure totalment extraordinària. Tota aquesta burocràcia es complica i, a més, aquest senyor se'n va de vacances amb la seva família, suposo que després d'aquest ensurt,
i li roba l'ordinador.
Exacte.
Jo empiezo a investigar un poco y a través de un gran amigo, jefe de sala del control de Madrid, estuvo por ahí por buscando la, a ver de qué es la vida de ese informe, y la contestación que me dieron a través de él es que me callara la boca, que no estuviera hablando tonterías, porque eso no se podía decir.
No se podia decir, se'n va de vacances i efectivament ell denuncia al pilot que li entren a l'habitació i li roben la documentació. Això que estem explicant és una història que el pilot doncs, va explicar fa unes setmanes al mes de gener, tu has pogut parlar amb ell, que és d'on hem tret aquests documents, però ens deies que estan passant més coses ara d'aquestes grans naus, Josep?
Sí, arrel, imagino, del histerisme que ha generat tot l'enrenou dels globo, del globo i dels no identificats, que un d'ells també ja està identificat com a Pico Ballon, doncs tothom ha mirat al cel. I s'estan detectant, especialment a Llatinoamèrica, però també en altres indrets, com pot ser Romania, albiraments que fan enlairar, en aquest cas, caces interceptors de l'exèrcit i que després no capten res. És a dir, la gent des de terra veu estructures grans, els detectors electrònics, radars, també el detecten, però els pilots, en enlairar-se, no veuen res de res. És tot un enigma que fa, si més no, complicar encara més aquesta equació tan estranya entre geopolítica, ovnis i qüestions comercials que enfronta la Xina i els Estats Units.
Com dèiem abans, hi ha moltes qüestions que podíem avui parlar amb tu, però deixa'm escollir-ne una, que és aquesta esfera de metall d'un metre i mig de diàmetre que ha aparegut en una platja de la costa del Japó. Les autoritats han descartat que sigui algun tipus de mina i, a més, ha aparegut tota plena de mol·luscs i de crustacis. Quina explicació hi dones?
Bé, hi ha diverses explicacions. Una és, com s'ha apuntat, que es tractés d'una boia que rep el nom de Teda i que serveix de parany pels peixos. Però a mi em sembla més, per comparacions que he fet, amb dipòsits de transbordadors, és a dir, seria basura espaial, i l'única cosa que em fa ballar el cap és un tros de cadena que es veu en un dels plànols que han transcendit a través de la televisió, que l'emmarcaria a mi més dintre del tema boies que no pas en el tema de la xatarra espaial. Sigui com sigui, jo crec que aquest es trobarà de seguida l'entrellat perquè estan a sobre les autoritats i tenim un objecte a estudiar, un objecte de ferro oxidat, a més, per tant no estem davant d'una matèria exòtica que ens permeti somniar, no?, amb la possibilitat d'un tros d'ovni o, si més no, d'alguna artefacte de misteriosa procedència.
Els oients tenen un parell de preguntes sobre el cas que hem comentat abans, el de l'any 97. Per exemple, el Joan Soteres ens diu: una nau de 40 quilòmetres de diàmetre, només l'han vist els que anaven dalt de l'avió i ningú des del terra? Des d'aquí?
Clar, estem parlant a 90 quilòmetres de la costa, estem enmig del mar i allà no hi ha testimonis.
Perfecte. I la Lorma pregunta si els que anaven a l'avió, els passatgers, els que no eren ni pilots ni hostesses, també van veure aquesta nau.
Que jo sàpiga, no, però això no descarta res, en el sentit de que els únics que tenen visió de 180 graus són els tripulants de la cabina. Qualsevol persona que hagi viatjat en un avió sap que la possibilitat, l'angle de visió des de la finestreta de l'avió és molt reduïda, i a més, si tu mires cap avall, més a més de nit, difícilment veus alguna cosa tret de que estigui il·luminada, amb la qual cosa a ningú li va cridar l'atenció que hi hagués res, quan a més a les 4 de la matinada l'usual és que el paisatge estigui dormint.
Hi ha una altra qüestió, aquesta no sé si em tiraràs els plats pel cap per preguntar-t'ho, però s'ha fet molt viral aquests dies, i és una publicació a les xarxes d'un suposat viatger del temps que diu que ve del 2671. I adverteix que la Terra patirà una invasió extraterrestre i posa el dia, fins i tot. El 23 de març, que ho he mirat, és un dijous. És un dijous. Dona més detalls.
D'aquí un mes.
Diu que unes 8.000 persones se salvarien, només, la resta de la Terra. Adéu-siau. Gràcies a una altra raça extraterrestre que les portarà a un planeta habitable. Quina credibilitat li dones?
Zero.
Molt.
Mira, a més, em fa molta gràcia perquè aquest viatge temporal va adequant els missatges en funció del temps i de les notícies. Ah. Atès de que el meu propi mitjà, espaciomisterio.com, ja vam recollir el vaticini que havia fet per al maig del 2021, que pronosticava també el mateix. I com pots veure, tret que consideris que els globus aquests han estat obres extraterrestres, no hi ha hagut un contacte massiu. A més, la xarxa en qüestió a través de la que ha transcendit aquesta història és TikTok, i té diversos àlies, és a dir, el mateix usuari té diverses pàgines en la que va fent vaticinis i en difonen un o l'altre en funció de que hi hagi algun tipus d'encert, amb la qual cosa s'està jugant amb molta trampa.
La gent que volia deixar de pagar, doncs haurà de continuar pagant més enllà del 23 de març. Josep, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Ha estat un plaer.
Fins una altra, adéu-siau.
Gràcies, bona tarda. Les 5, què vola?